Però hi ha una altra part del debat al voltant de la marihuana que ens afecta de manera molt directa a Catalunya, que té a veure amb el tràfic i amb el cultiu, no? Que és el que estava també enfocada aquesta operació que es va fer aquesta setmana a Llinars. Perdoneu, però que ha estat una de tantes, perquè cada dos per tres als mitjans de comunicació estem explicant que els Mossos d'Esquadra han hagut d'actuar, que han trobat una plantació, però ara les coses ja han anat canviant, ja han anat pujant de to en relació amb la marihuana, i estem parlant de gens que han quedat ferits quan intentaven accedir a alguna d'aquestes plantacions, que les plantacions cada vegada són més grans, que hi ha quatre policies que han estat detinguts per estar-hi vinculats. Jo només donaré una dada. Catalunya ha passat l'any 2015 de 5 hectàrees conreades en marihuana a 2020 467. De 5 a 467 hectàrees cultivades en marihuana l'any 2020 a Catalunya. El senyor Antoni Selleres és el cap de l'àrea central de crim organitzat de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra. Senyor Selleres, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Aquests dies, als mitjans de comunicació, estem començant a parlar d'una mena com de narcoeconomia incipient a Catalunya i de Catalunya com a un centre europeu de cultiu i producció de marihuana. Això s'ajusta bastant a la realitat del que tenim ja al nostre país?
Això s'ajusta perfectament a la realitat que tenim al nostre país des de ja fa un temps i que està en pujada exponencial, podríem dir, però, bueno, si no exponencial, sostinguda, creixent des del 2015.
Això vol dir que el crim organitzat s'està instal·lant a casa nostra per fer negoci amb el tràfic de marihuana?
Sí, això vol dir que, i utilitzant una frase del cap de la divisió, investigació criminal, Catalunya exporta marihuana i importa crim organitzat. Des de ja fa molt temps, estem parlant a partir del 2015, el paradigma que tenim a Catalunya i a Espanya en general, no? Però Catalunya en particular, ha canviat. Hem passat de ser un territori de pas de les dues de les substàncies il·legals més consumides, en aquest cas és haixís i cocaïna, a ser un país que produeix una droga. Abans del 2015, Catalunya no produïa droga, o almenys no en les quantitats que ara estem parlant, i l'únic que era un lloc de trànsit, on aquestes dues drogues que he dit abans, doncs, circulaven, venien dels països d'on es produïa, entraven per aquí, i després s'exportaven a altres llocs d'Europa. Però no produiríem res nosaltres aquí.
De qui estem parlant? Qui hi ha darrere d'aquest negoci? Són persones catalanes, espanyoles, que havien viscut aquí sempre i que han vist aquí un nitxo de negoci i que hi han apostat? Són persones, màfies, que venien de fora i que han descobert que ara a Catalunya poden cultivar i conrear i des d'aquí vendre? De qui estem parlant?
Si parlem de qui està cultivant, els cultivadors poden ser de totes les nacionalitats i espanyols, sobretot.
Sí, no li demanava tant per nacionalitat, diguem-ne, si no m'interessa, diguem-ne, és a dir, són ciutadans, diguem-ne, que siguin de la nacionalitat que siguin, diguem-ne. Ja vivien aquí a casa nostra que han començat a fer aquesta activitat, o és una màfia de fora, d'allà on sigui, no és tant d'on ve, diguem-ne, sinó si han vist aquesta oportunitat de negoci a Catalunya i han vingut.
Organitzacions criminals que es dediquen a la marihuana han vingut molts de fora i són els que s'estan disputant, en aquest cas, el mercat de la marihuana. Hem de pensar que la marihuana és una substància, doncs, que té un alt índex de beneficis i les organitzacions criminals el que volen és lucrar-se. De fet, podríem fer un paral·lelisme, no? Les organitzacions criminals són empreses que estan a la banda il·legal, però com qualsevol empresa es vol lucrar d'un producte que val molts diners i estan lluitant, hi ha un conflicte entre elles a veure qui s'emporta la part més gran del pastís de la marihuana.
Aquesta lluita i aquest conflicte a Catalunya, en què està derivant des del punt de vista de la criminalitat? Perquè jo recordo, per exemple, fa uns mesos que denunciaven que justament el fet que s'estigui instal·lant aquí aquestes màfies, aquests negocis al voltant del tràfic de marihuana, estava disparant, per exemple, la compravenda d'armes al mercat negre a casa nostra.
Miri, aquest últim any, el 2020, vam tenir documentats 102 incidents violents relacionats amb la marihuana.
102 incidents, és a dir, un cada 3 dies, pràcticament.
D'aquests 102 incidents, en el 68% hi havia utilització d'armes de foc. Per què passa això? Que els narcotraficants s'assaltin entre ells no és res que sigui innovador. Els narcotraficants s'assalten contínuament entre ells. Per què? Perquè la droga té un valor molt alt al mercat i de manera secundària doncs s'eviten denúncies. Cap narcotraficant anirà a una comissaria dient m'acaben de robar X quilos de substància estupefaent perquè automàticament quedaria detingut. Per tant, com que la substància val molts diners, sempre hi ha hagut incidents entre els narcotraficants. Què passa? El problema és el canvi del paradigma que explicava al principi. Abans la droga circulava, venia del Marroc o de Sud-amèrica, els productors de haxís i de cocaïna, entrava per aquí i se'n anava. Estava relativament poc temps dins el territori, abans de ser distribuïda, i hi havia el que en l'argot diem vuelcos, hi havia assalts entre narcotraficants,
sí,
per poder-se quedar aquesta droga. Ara què passa? Les plantacions no es mouen, són fixes. La droga està allà permanentment i això augmenta de manera exponencial la capacitat que tenen els narcotraficants i els que es dediquen a assaltar narcotraficants per anar a buscar aquella droga que saben que està allà avui, demà i passat demà.
Això, per exemple, explica el que hem anat coneixent també. Jo li parlo només a través del que van explicant des del cos de Mossos i que nosaltres expliquem com a notícies. Això, per exemple, explica que hi hagi aquestes trampes que han explicat, jo recordo, fa un mes, potser un mes i mig, també un agent que va quedar ferit per una de les trampes que hi havia instal·lades a l'entorn d'una d'aquestes plantacions de marihuana amagades en un bosc.
Sí, per desgràcia tenim un company que va resultar ferit en una aproximació a una plantació de marihuana. El que li explicava abans, quan algú té un producte que val diners i que sap que és susceptible de ser assaltat per algú altre, el que fa és protegir-lo i protegir-se. I això és una espiral que es retroalimenta. Si jo el protegeixo, els altres que em venen a atracar aniran també suficientment armats com per contrarrestar aquesta protecció.
Estaríem parlant d'una lluita pel territori a Catalunya?
El que hi ha és una lluita pel mercat, més que pel territori, pel mercat de la marihuana. Pensem que és una substància que aquí val X i que fora de Catalunya aquesta X la multipliquem per 2 o per 3. Per tant, el rendiment econòmic és...
A on marxa la marihuana que cultivem a Catalunya?
Perdoni?
A on marxa? Cap a on s'exporta aquesta marihuana?
Fonamentalment a Europa.
A Europa. Per quina via? Carretera, entenc?
Les vies de sortida són vàries. Les empreses delinqüencials busquen qualsevol via de sortida que sigui factible, tant sigui per paqueteria, per carretera, amb contenidors, amagada...
Ho dic perquè normalment les imatges que tenim a través dels mitjans de comunicació en relació amb la marihuana són les plantacions, no? I sobretot a través de les actuacions de Mossos d'Esquadra. En canvi, quan hi ha incautacions de drogues com la cocaïna, normalment el que veiem és la imatge de quan ja s'ha incautat aquell farcell, no? Diguem-ne, que estava camí d'algun lloc. En canvi, en aquest sentit, a Catalunya, com a mínim, no recordo grans operacions en aquest sentit, no? D'aquest transport. És l'assignatura pendent o en la qual s'ha de treballar ara, i no sé si aquí podeu tenir algun tipus d'ajuda policial, fins i tot internacional, si estem parlant d'un producte que es cultiva aquí i es transporta cap a Europa, per intentar frenar fins i tot ja la sortida d'aquí, no? I poder actuar d'una manera més contundent a casa nostra.
Bé, no estic molt d'acord amb el que ha dit.
Sí. No, ho pregunto, no en tinc ni idea. Pregunto des de la ignorància, no com una afirmació.
Doncs sí que s'han fet actuacions amb la mercaderia ja envasada i empaquetada i preparada per exportar. De fet, la coordinació que té Mossos d'Esquadra amb les policies europees, que cada vegada està més afiançada, permet fer operacions conjuntes que permeten incautacions tant a Catalunya com fora de Catalunya de droga que es produeix aquí a Catalunya. Sí que és cert que les imatges que veiem són moltes de plantacions perquè, com que ens hem convertit en un país productor, doncs hi ha més incidència en les plantacions que en les incautacions. Però fem incautacions de droga que està preparada, de fet que està en trànsit cap al seu país de destí.
L'operació policial de Llinars d'aquesta setmana no sé si suposa un pas extra en el que, en aquesta realitat, perquè aquí ja estaríem parlant presumptament de quatre policies que estarien conxorxats amb aquesta, amb, com a mínim amb una d'aquestes xarxes de cultiu i tràfic de marihuana. De què és símptoma que ja hi hagi quatre policies presumptament implicats en aquesta xarxa?
Doncs és un símptoma que no ens agrada, perquè l'evolució del crim organitzat normalment es pot establir en tres paràmetres, no? Doncs en tres fases. Primer, el crim organitzat s'assenta en un territori i està en una fase predatòria, és a dir, que el que vol és guanyar diners. Després passa una fase parasitària que comença a infiltrar-se en certs sectors de la societat per poder afavorir i perpetuar aquest crim organitzat. I després arribem a una fase que ningú vol, que és la fase simbiòtica, en la que ja s'ha infiltrat en tots els estaments de la societat. Aquesta actuació que parla vostè de Llinars, on quatre policies locals han estat detinguts, confirma que estem en una fase predatòria en la que el crim organitzat està estenent els seus tentacles en altres estaments de la societat per poder facilitar i perpetuar el seu crim. Ho estan fent en instal·ladors de les plantacions, ho estan fent en sectors del transport, ho estan fent en sectors de la immobiliària i, com no, també ho estan fent en certs policies que, doncs, doncs en el moment que se'ls ofereix algun tipus de contraprestació econòmica, doncs cauen amb aquesta activitat delictiva.
Us amoïna especialment aquest darrer aspecte? Ho dic en el sentit de que, vist des de fora, un pot tenir la percepció que si realment aquestes màfies ja estan intentant arribar al nivell de corrompre policies, vol dir també que el nivell d'instal·lació a casa nostra ja és molt ampli, no?, segurament.
Ens preocupa i ens preocupa molt el fet que el volum de crim organitzat relacionat amb la marihuana que ha vingut, que s'està assentant, que s'ha assentat ja aquí al territori català, i les conseqüències que pot tenir que aquest crim organitzat arribi a assentar-se definitivament en el nostre país.
És un risc real, aquest?
Sí, absolutament real. No és un risc com el que... No és una situació com la que tenen països productors, si ens posem ara a pensar països productors, doncs si parlem de haxís al Marroc, si parlem de cocaïna a Colòmbia o si parlem d'heroïna a Afganistan, quan un pensa en quin tipus de país, quin tipus de seguretat, quin tipus de nivells de corrupció hi ha en aquests països, doncs ja ens ve tothom al cap quin és el nivell. No estem en aquesta situació, ni molt menys, però volem, o estem almenys lluitant per tallar qualsevol via que pugui afavorir que això pugui arribar a ser real en un futur llunyà.
Però estem dient, quan diu que no estem en aquest nivell, ho diu perquè no estem en els nivells de violència, per exemple, que hi ha associats en aquelles societats pel nivell d'implantació del narcotràfic?
Ho dic pel nivell de violència, pel nivell de corrupció, pel nivell d'infiltració de les organitzacions criminals dintre dels estaments de l'Estat. És a dir, ho dic per tots aquests elements. No, òbviament no estem en aquesta situació, però ens preocupa que les organitzacions criminals que estan assentades a Catalunya, que s'estan assentant a Catalunya, no tendeixin a que el futur vagi tendent cap a aquesta situació que l'estic dient.
Abans, quan començàvem aquesta conversa, explicàvem, no, que a Catalunya el 2015 aproximadament hi havia unes 5 hectàrees de cultiu de marihuana, 5 hectàrees el 2015. El 2020 estàvem parlant ja de 467 hectàrees, 467. Això és molta marihuana. Afortunadament, des de Mossos esteu fent moltes actuacions i n'esteu decomissant. Em consta que un dels problemes que hi ha en algunes comissaries davant de tant decomís és que, des d'un punt de vista legal, tota aquesta droga que es decomissa s'ha de guardar. S'ha de guardar fins que es pugui fer arribar a mans del jutge, i això està suposant alguns problemes en algunes comissaries. És així?
Bé, les necessitats del procediment judicial són unes, i l'augment de plantacions que hem tingut a Catalunya, hem de pensar que el 2015 vam localitzar 132 i el 2020, l'any passat, sembla que estàvem gairebé al voltant de les 400. Això ha fet augmentar molt el nivell de comís.
Clar, sí.
L'any passat, 2015, vam comissar 60 i pico mil plantes, l'any passat 264 mil plantes. Aquest any segurament duplicarem aquesta quantitat.
Duplicaran aquesta quantitat en un any?
Sí. Aleshores, aquest fet, òbviament, col·lapsa la logística de policial i judicial, i estem mirant d'arbitrar amb els actors judicials, tant Fiscalia com la Judicatura, mecanismes que puguin facilitar que aquesta logística no es vegi en algun moment, no diré col·lapsada, però sí, molt forçada.
Sobretot perquè pot arribar un punt també que hagin de reforçar la vigilància en aquestes comissaries?
Bé, com he dit abans, la droga és un objecte, un material que té un valor, i un valor elevat.
Per això li demano.
No seria la primera vegada que hi han hagut intents d'assaltar dipòsits on hi ha qualsevol tipus de droga, no cal que sigui marihuana, també hi han hagut intents per haxís i algun per cocaïna. Aleshores, quan parlem de droga, almenys Mossos d'Esquadra, i em consta que totes les altres forces i cossos de seguretat, doncs ja estableix uns sistemes de vigilància que impedeixen que això pugui succeir.
Déu-n'hi-do, m'estic quedant sense paraules, eh? Li agraeixo molt les explicacions i la sinceritat. Realment, la situació és una situació delicada i molt delicada a Catalunya. Des d'aquí tot el desig que se'n surtin i vagi bé en la feina que estan fent, senyor Salleres.
Molt bé, moltes gràcies.